a Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs com dèiem, això, passen, ara hi hem passat dos de minuts d'un quart d'onze del matí. Avui és primer dimecres de mes i avui, per tant, toca parlar amb la gent del Parc del Garraf. Ha passat ja la temporada dels incendis. Toquem fusta, perquè aquí tenim una mena d'estiuet a principis d'octubre que per una banda doncs va molt bé per les temperatures, perquè és molt agradable, però per una altra banda, doncs clar, la campanya s'ha acabat i aquí encara podria passar alguna cosa. Esperem, toquem fusta perquè no passi. De moment avui amb qui comptem és amb en Xavier Roget, que és el cap de la direcció oriental. Tal, vull dir, ara sí, és que m'ho acaba de dir, És que m'ho acaba de dir, però...
Direcció
Territorial Occidental de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, que inclou el Parc del Garraf. Xavier, benvingut de nou.
Molt bon dia, Joan, i a tots els que ens escolten.
I, a veure, ja que he preguntat això, el tema dels incendis, clar, aquest any ha estat un any relativament bo, com també els darrers anys han estat anys relativament bons. La campanya s'ha acabat, però l'estiu no...
No. Realment, un dels factors que sempre ens amoïna molt a tothom, els responsables del parc, a totes les corporacions locals que conformen el territori, en general suposo que totes les persones, ens preocupa molt el tema dels incendis cada estiu. Ja fa molts anys que hi treballem, i cada estiu un té aquella sensació, quan s'acosta la Setmana Santa, de dir... aquest any, no? Ai, que allò creuem els dits, què passarà?
Se'n tornem-hi.
Hem fet prou, ho tenim tot preparat, ho tenim tot enllestit, sempre tens allò, el neguit de dir alguna cosa més, hauríem pogut rumiar, millorar. Bé, afortunadament ha passat un altre estiu, no es pot dir mai que no pugui haver-hi un incendi forestal fora de l'època de màxim risc, però bé, certament l'època de màxim risc ha passat. En fi, cada any precisament és ara quan ens reunim, valorem tot allò que ha passat, com ha anat, si alguna cosa ha fallat, per què ha fallat, què podem millorar respecte a l'any vinent. I aquest treball ja l'hem acabat ara, i ara el comentem amb els diferents governs municipals en les reunions que l'equip gestor del parc té amb cada ajuntament, precisament en aquesta època de l'any, i en fi, ja estem encarant millores i canvis respecte a l'any vinent. Mai la tindrem, aquesta garantia de dir aquest any el parc no se'ns cremarà, sempre ens fa patir, estem on estem, i en el territori mediterrani, amb les temperatures, el clima, el règim de pluges que hi ha. Però, en fi, intentem fer el millor que podem.
Si les coses van bé, s'entén que fitxes es mouen poques.
No, home, fitxes se'n mouran poques. Segurament també aquest any hem de tenir en compte, hem tingut en compte, lògicament, la situació de crisi econòmica, que ens afecta absolutament també en tot allò que fem en el parc, i per tant intensificar la reflexió envers l'eficiència, de dir, amb els recursos que tinc, què és el millor que puc fer, i hi hauria alguna cosa que podríem millorar, fins i tot reordenant, endreçant els recursos. Això és un exercici que, si bé un sempre fa, doncs en aquestes situacions encara més, encara hem de ser més estrictes en la despesa del diner públic, al fi del cap, no?
Ara entrem en això de la crisi, però per tancar el capítol dels incendis que li han comentat ara amb en Xavier Roget, la resta de parcs, diguem, sota la seva responsabilitat, també ha estat un bon any, oi?
Sí, valorem allò, resultat final, allò, nombre d'hectàrees, nombre d'incendis, doncs sí, en fi, és evident que si un mira les situacions de risc que determina la Generalitat de Catalunya, el govern del país, al llarg d'aquest estiu, una es posa a tremolar. De dir, situacions allò molt delicades hi han hagut aquest estiu, que podrien fer pensar que el resultat final hauria estat segurament, en fi, molt més dur, molt més dur. I afortunadament no ha estat així, estem contents, en fi.
I ara una pregunta de resposta difícil. Què és el que més importa perquè no hi hagi incendis? La climatologia, la meteorologia en general, durant l'estiu, les tasques de prevenció o la consciència ciutadana, allò que també s'apel·la sempre?
Home, has dit les tres. Has anomenat les tres potes.
Però hi ha alguna pota que mani més que les altres? Perquè portem uns anys molt bons. I anys, per exemple, l'estiu passat, recordem que va ser un estiu humit perquè el maig va ploure molt, perquè va continuar plovent després. Aquest estiu també va ploure, però va deixar de ploure, i de cop i volta vam començar gairebé amb una situació de sequera, que has comentat, situacions extremes. Per tant, la meteorologia, diguem que no acompanyava.
Sí. Mira, has anomenat i citat les tres claus d'aquest assumpte que ara estem parlant. Però com que n'hi ha una en la que nosaltres no podem fer res, que és el clima, d'aquesta en som conscients, l'hem de conèixer el millor possible per preveure quan venen aquells moments, aquells dies en les que hem d'estar hiperatents, però com que no en són responsables de modificar-la, afortunadament, doncs jo diria que aquesta l'hem de deixar una mica de banda respecte a quina és la més important. I aquesta és molt decisòria, és molt decisòria. Però segurament en primera persona el que hauríem de responsabilitzar-nos i per tant considerar-la la més important és de totes les tasques de prevenció, i això precisament és la tasca més important que fa el parc i que té competència per fer-la, no tant en l'extinció com en la prevenció. I la segona, tot i que sigui en segona persona, és la conscienciació, és a dir, tota campanya, tota col·laboració en disminuir aquelles situacions que generen perill d'incendi, evidentment que són coadjuvants en el resultat final de tot això.
Això ja ho hem comentat alguna vegada, però hi ha més consciència ara que la que hi havia fa uns anys,
sí,
oi?
Sí, sense cap mena...
De fer barbacoes, de determinades activitats de risc en el bosc...
Sense cap mena de dubte, sí, la resposta és sí. I és encara, i és el suficient? No, no és el suficient. Lamentablement encara hi ha doncs, persones o, en fi, situacions en les que on pensa com pot ser que encara...
Sí, però això sempre serà una campana de Gauss, mai l'acabarem tancant.
Mai l'acabarem tancant. Uh-huh. El que sí que és important és que, si bé no a títol personal de cada un, de cada individu, tot i que la societat acabem seguint la suma d'individus, no? Però sí que les entitats, per descomptat les institucions, però les entitats, les associacions, etcètera, quelcom agrupació que organitza una sortida, una trobada, una excursió, una festa, se'n faci hiperresponsable, al final és un problema de consciència. I aquests problemes o passen per la consciència o no els resoldrem mai del tot. Es conscienciïn, per tant, de que un incendi al final és de les coses més greus que ens poden passar en l'entorn d'assumpte de temàtic que ara estem tractant, la gestió d'un parc o d'un territori especialment protegit, perquè finalment, suposo que aquí amb el risc que hi hagi terratrèmols, doncs és més petit, i a dalt a la muntanya, doncs el risc d'inundacions, doncs el mal que aquestes puguin causar és més petit, perquè allò, mira, l'aigua baixa cap al mar i ens trobem...
Els torrents i...
Sí, els problemes ens els trobarem en les zones habitades que hi ha a la costa, oi? Però bé, diguem que a dalt de la muntanya doncs no és tan greu. Doncs d'aquests riscos naturals, doncs aquest serà el pitjor que ens trobarem, no? Que ens ho, si succeeix, ens ho crema tot. Ens crema la feina de molts anys, ens crema els esforços de molts anys, ens crema les il·lusions de moltes persones, i per tant, que en siguin conscients d'això. I
d'una
això,
manera, aquí, aquí i em permetràs que et talli, sempre s'ha dit que el paisatge mediterrani està fonamentat també per l'existència d'aquests incendis.
Sí.
La inexistència absoluta dels incendis, que és cap al que tendim,
sí,
seria contradictori amb aquest paisatge mediterrani.
Clar, però veuràs, t'explico. Això és així, si en aquest entorn natural no hi hagués cap presència de l'home. I per tant, un règim d'incendi forestal seria una de les eines de gestió natural que es produirien per rejuvenir aquella, entre cometes, si em perdona l'expressió, vida. És, no sé, posaré un exemple molt estúpid que se m'acudeix ara mateix, allò de tant en tant un es talla els cabells, oi? I això fa que neixi cabell nou i que, en fi, que sanegi d'alguna manera. Tallar aquells cabells no és pas matar l'individu que els aporta a sobre, oi? És una manera de gestionar-ho, de rejuvenir-ho, de... Quan l'incendi forestal es produeix en un temps tal que fa que hi hagi capacitat de recuperació d'aquell entorn, fantàstic. Ara bé, és clar, aquest règim, aquesta situació teòrica, a l'hora de la veritat, no és així. Hem de tenir en compte moltes altres coses per valorar-la. No podem donar una resposta tan fàcil, tan senzilla, tan bàsica. No és així, és molt més complexa. Mireu, en l'entorn mediterrani, el paisatge ha estat cultivat, ha estat gestionat, ha estat manipulat per l'home durant segles, durant mil·lennis. I això havia produït un determinat equilibri. Un determinat equilibri en aquest entorn, en aquest paisatge molt antropitzat. I un equilibri que ens havia portat fins i tot a moltes coses bones, a moltíssimes coses bones. Per exemple, en l'augment i la millora de la biodiversitat, perquè en lloc de tenir un paisatge continu, per tant monòton, per tant més simple, teníem un paisatge més variat, més diversificat. Que en la que la component bosc, conreu, zona humida, es anava saltejant, anava creant aquest mosaic que feia que més formes de vida fossin possibles en un determinat equilibri. Sempre són equilibris inestables, oi? Però en un determinat equilibri, i això és ric, i això és bo. En el moment en què l'home va començar a abandonar aquest entorn, i aquest entorn es va convertir cada vegada en més monòton, en més continu, esdevé una bomba. Esdevé una bomba perquè és un entorn que havia estat modificat i que ha passat a, o havia passat a abandonat, que és diferent. Una cosa és un espai poc habitat, però curat, gestionat, i una altra cosa és un espai abandonat, que fins que no torni a recuperar un equilibri més o menys adient o adequat, haurien de passar cents, milers d'anys. I un espai en què l'home no s'hi acostés, no hi entrés de tant en tant, d'acord? Per tant, havíem passat de que, si em perdoneu, faig un resum, d'un espai natural no habitat, estem parlant allò de la prehistòria dels temps, no? Per tant, un espai salvatge, difícil, agre, dur, invivible, on, perillós on per l'home.
On l'incendi forestal no deixa de ser una de les característiques.
Era una característica del territori que servia perquè aquesta massa, quan portava doncs, 400 anys no rejuvenida, es produïa un incendi de característiques naturals, d'origen natural, un llamp, allò es cremava, s'apagava quan s'apagava, i en fi, sí, era una pertorbació, però una pertorbació que tenia efectes positius, allò rejuvenia, tu, i passava un altre cop 500 anys, i allò tornava a estar més o menys equilibrat, i molt bé, cap problema. L'home busca nous espais per habitar, comença a entrar en aquests entorns naturals, els acomoda, els gestiona, els, entre cometes, domestica, sí, i arriba al segle XX i els torna a abandonar i se'n va cap a la ciutat. I esclar, i en molt pocs anys hem canviat aquest territori, ha passat de ser un territori abandonat, però que al cap de setmana hi tornàvem. Sí? Per tant, un espai on els camps de conreu havien estat abandonats, on la recuperació d'aquest espai, que té el seu cicle i és llarg, fins que no passi a ser bosc, està composat per espècies de poca alçada, de poc diàmetre, molts que s'assequen molt a l'estiu, Això és allò, una palla fantàstica per un incendi forestal, i a més hi tornem al cap de setmana i tornàvem a fer les barbacoes al mig del camp. Mira, doncs quan era una persona o dues o un grupet petit als anys 50 o als anys 40, doncs bé, però això als anys 80 ja no era així, hi eren milers de persones. En definitiva, hem de saber tornar, malgrat aquesta component de clima que no controlem, que fa que en determinats períodes de l'any la situació de risc de que s'encengui aquesta massa és alta, hem de tornar a buscar la gestió com a eina bàsica per mantenir això en el màxim i òptim equilibri possible. No podem dir, home, vostè no entri mai més en aquí, deixem això aturat i aparcat durant 2.000 anys, aviam què passa i ens ho mirem de lluny. No podem tornar a la situació allò del segle XV o XVI o XIV, on la gent, doncs mira, vivia en entorns rurals massivament, perquè tampoc tenim eines suficients com per dir canviarem la societat, això seria segurament idíl·lic, però nosaltres no tenim prou eines per fer ni molt menys això, sinó que hem de buscar aquest equilibri. Com podem fer que es recuperi determinada activitat, que faci que aquest espai no estigui abandonat, estigui ben gestionat, tornar a determinada gestió forestal de l'entorn per mantenir masses forestals que compleixen la seva funció de protecció hídrica, realimentació de l'ambient, de l'aire,
evitar l'erosió,
etcètera. I al costat buscar maneres de que l'home, l'ésser humà, pugui gaudir de tot aquest paisatge com a bagatge personal que el fa millor, que el fa, en fi, disfrutar i incorporar això perquè quan torna al seu àmbit de residència habitual també aquest valor l'exporti. I per tant no es conformi en viure en la ciutat grisa, invivible, sinó que exigeixi, entre cometes, aportant-hi valor a una manera de vida doncs més saludable.
Tota aquesta llarga resposta anava...
M'has fet una pregunta complicada.
He fet una pregunta complicada, sabent que era una pregunta complicada, més que res perquè, clar, entenem l'incendi com una cosa inherentment dolenta, o l'entenem així, perquè així ens ho han explicat, malgrat que hi ha un cert debat obert sobre una certa gestió forestal on l'incendi en formi part d'un incendi diferent del que coneixem, un incendi no destructiu, un incendi controlat, formi part d'aquest model de gestió. Hi ha un debat entre els gestors, entenem, dels espais naturals, sobre la possibilitat també d'incorporar aquest element com un instrument de gestió. Entenem que això és una cosa que va molt per sobre de fins i tot del Parc del Garraf, però que no deixa de ser interessant. La percepció que podem tenir nosaltres com l'incendi és una cosa dolenta i el fet de que l'incendi no deixa de formar part de la configuració del nostre paisatge. Per això hem fet la pregunta.
Sí, sí, no. És que, bueno, jo crec que intentarem fer-nos entendre l'incendi és bo o dolent. Doncs l'incendi no és ni bo ni dolent. Quan l'incendi és per causes naturals i es produeix en entorns no gens artificialitzats, és una fórmula natural de gestió, d'autogestió d'aquell entorn. Per tant, si es produeix un incendi forestal provocat per un llamp en un entorn que té cents de milers d'hectàrees i on la presència humana no hi fa ni desfà absolutament res a dir. Forma part de la component d'equilibri d'aquell espai. L'incendi és bo o dolent? No. Passa.
És un element més.
L'incendi forestal en un entorn com el Garraf, allò, o el Mediterrani en general, espai allò humanitzat, artificialitzat, etc, on aquesta pertorbació pot originar un desequilibri brutal, ja no solament de la percepció humana, si em permeteu, egoista, del meu paisatge cremat, sinó fins i tot de tot l'equilibri que hi ha en aquell entorn, que és molt delicat, que és prim, que és feble. Doncs no és bo, Però no és l'incendi és bo o no és bo, sinó depèn de on es produeix i en quines condicions. En el nostre entorn, no, no és bo, s'ha de controlar. Fixeu-vos que fins i tot en els Estats Units era molt coneguda, com a mínim, per la gent que treballem en aquest sector, la política anterior de deixar córrer els grans incendis forestals. Deixar-los a córrer com a factor natural. Han canviat les coses. Als Estats Units ja no ho fan així, com ho feien als anys 70 i 80. Avui dia us prometo que... Per què? En el moment en què aquells grans incendis han començat a cremar totes les cases i propietats que hi havia al voltant d'espais naturals, cases normalment, a més de fusta, grans mansions, però amb construccions molt típiques d'aquells entorns, doncs s'han donat compte que allò se'ls escapava de les mans. Ja no era un incendi com un factor, un element natural de reequilibri de l'ecosistema, sinó que entrava a formar part d'un desequilibri social, econòmic, cultural, etcètera, etcètera, que se'ls anava de les mans. I han decidit actuar-hi. Ja la idea de deixem-ho córrer no anava així.
Doncs hem parlat una bona estona d'incendis, i parlant d'incendis, en Xavier Roget ens ha comentat un altre aspecte molt interessant, que entenem que avui és un bon dia per parlar-ne: la crisi. Com està afectant la crisi? Em sembla que fins i tot amb en Santi Llacun algun apunt havíem donat, però com afecta la crisi a la gestió dels espais naturals?
Doncs és una oportunitat. Si bé allò es diu normalment que qualsevol dificultat la podem convertir en la nostra vida com una oportunitat, doncs jo la vull entendre així, i crec que és la millor manera d'entendre-la, com una oportunitat. Com una oportunitat per reflexionar, en aquest cas no tant per gust com per força, en tot allò que fem i en tot allò en tot allò en el qual ens hi gastem diners, temps, esforços i il·lusions i col·laboracions amb altres, etcètera, etcètera. És una oportunitat per reflexionar sobre si allò que fem ho fem de la millor manera possible. La resposta sempre és no, sempre podríem fer-ho d'una altra manera, podríem fer-ho millor, i per tant és una oportunitat, bàsicament. És veritat que no hem viscut en els darrers 20 anys una situació de menys, si em permeteu dir en negatiu, no? De menys vaques grasses, com ara. Però bé, és una oportunitat per reflexionar sobre cada cosa que fem, sobre cada projecte. Segurament, en aquest cas, com a administració pública, com a Diputació de Barcelona, el pressupost que finalment se'ns destina, entre cometes, sempre donareu, som com una mestressa de casa, o mestresso de casa, perquè no vull ser pas masclista, en el que, mira, et donen finalment allò un duro i et diuen prepara el sopar, que surti bo, i si s'obre alguna pela ja m'avisaràs, no? Bueno, el gestor sempre té aquesta percepció de que finalment demana recursos humans, més personal, demana més diners. Per què? Perquè té la necessitat, perquè la viu molt de prop, de cada dia, de fer més coses, de fer-los millor. S'han d'arreglar camins, s'han de gestionar boscos perquè no passi això, que se'ns cremin a l'estiu, perquè aquell bosc fa més de 20 anys que no es toca, els arbres estan massa junts, aquells arbres no creixeran prou amb alçada, arribarà l'estiu, se'ns cremaran. Destinar més diners a subvencionar l'ajuda d'aquella masia que s'ha d'arreglar la cuina i no la té arreglada, destinar més diners a que la programació cultural pugui durar més i millor, destinar més diners a la prevenció d'incendis, destinar més diners a tantes i tantes i tantes coses, no? I per primer any, no solament quan en demanaves allò 120, sabent que te'n donarien 100, i bueno, i ja miraríem de veure com ens ho fem finalment, no? Perquè la societat el que després ens demana és explicacions, no de perquè vostè no ha fet més coses, no? I tu li vas dir, no, és que només en tenia 100 i en necessitava 120, no? Al final no, doncs resulta que no en tindrem 120 que demanem, ja no tindrem 100, en tindrem 80. Doncs escolta, doncs amb 80 haurem de mirar de fer les mateixes coses i millor. I això significa que t'has de rumiar molt cada cosa que fas. Segurament això ens porta a que, si tornem a la comparació del sopar, del mestresso de casa que ha de preparar el sopar perquè ve la família o els amics, doncs potser no podrem comprar lluç. I això vol dir que no podem fer un bon sopar? Doncs no, doncs comprarem un altre tipus de peix, que potser és més barat, però ens hi rumiarem molt en saber quin és el temps de cocció, anirem a preguntar receptes de com es feia aquell peix blau que ja no es feia mai més i que resulta que és fantàstic i que és boníssim. Aquesta és la reflexió. Això és un drama? No, no és un drama. No és
un drama. Aquesta autoexigència d'eficàcia, el ciutadà pot pensar, home, l'administració ja podria haver... La podria haver tingut sempre, i ja no estic parlant, evidentment, de la gestió del parc, estic parlant en general de totes les administracions.
De tot, de tot. L'autoexigència d'eficàcia i d'eficiència, home, hi ha de ser sempre.
Per això.
Hi ha de ser sempre. És més fàcil que sorgeixi quan hi ha dificultats. Però això no li passa a l'administració, l'administració són persones.
Exacte.
Ens passa a tots. En la nostra vida privada, en la nostra vida pública, ens passa a tots. Quan més exigència hi ha, més donem de si, clar, fins a un límit. Clar, arriba un moment que si un viu en la misèria no li pots demanar que faci meravelles. Els recursos que hi han hagut en èpoques, diguéssim, de no restrictives, s'han llançat? S'han mal gestionat? Jo diria que no. Que ja en aquell moment el gestor sempre deia, si m'haguessin donat més, hagués pogut fer més. Perquè la gent... quan percep la realitat del parc sempre diu, escolta, falta, manca, hi hauria d'haver-hi més, s'hauria de fer més, i fa bé la gent de demanar més, i el gestor diu, si tingués més gent, si tingués més recursos, podria fer més coses. Tendim a la lectura aquesta, no? Si tingués més recursos, podria anar més enllà, i pateixo perquè no puc anar més enllà, perquè ja no sé com més fer-m'ho. I això sempre són veritats absolutes que no són certes, perquè llavors resulta que s'estreny més l'aixeta i també te'n surts com pots, fins a un límit. Fins a un límit. Insisteixo, és que això és així. Hi ha límits, hi ha un límit per sobre i hi ha un límit per sota.
Sense diners hi ha imaginació, com a mínim, i a partir d'aquí...
Amb menys diners hi ha d'haver-hi, per força, més imaginació. I si no n'hi ha, les coses van malament. El que ens hem d'exigir és tenir més imaginació per fer millor les coses, i sovint no creure'ns que nosaltres som els únics que els hem de fer. El que moltes vegades tendeix l'administració és a, si bé és qui té la responsabilitat, no l'ha de tindre amb caràcter únic. Moltes vegades quan t'estimes tant alguna cosa que finalment és la teva feina i la teva tasca, tendeixes a voler-ho fer tot, a voler-ho resoldre tot, i normalment tendeixes a voler-ho fer sol. No perquè et creguis el millor, sinó perquè et poses a davant de la fila, no? I això vol dir moltes vegades que haurem d'aprendre cada vegada més, i fa temps que ho fem, a fer-los amb col·laboració, a buscar col·laborar amb altres que tenen la mateixa percepció de fer les coses millor com nosaltres. I això ens portarà més lluny. A vegades és més lent, però ens portarà més lluny.
I per baixar el terreny de lo tangible, el descens de recursos que patirà, en aquest cas el parc del Garraf, en què es podrà traduir? O s'intentarà que no es tradueixi en res?
Home, la primera reflexió és que s'intenta que no es tradueixi en res.
D'acord.
Aquesta és la primera traducció.
Ara estem, entenc jo, perquè totes les administracions ho estan començant a elaborar els pressupostos de cara a l'any que ve, i això voldrà dir que...
Ara mateix estan en la discussió, clar.
Doncs els gestors rebran d'aquí escaig uns números, i aquests números diran, ostres...
Sí, el gestor el que fa és fer allò que en el llenguatge ordinari de l'administració fa la carta als Reis... A principis de setembre fa la seva carta als Reis.
Això és el que menys costa, perquè fer la carta als Reis és...
Bueno, el gestor s'asseu i pensa què necessito l'any que ve, d'on vaig coix, planteja les seves necessitats i els recursos que necessita en forma de projecte, que requereix finalment uns diners per poder-lo executar l'any següent. Hi ha una discussió pressupostària, i finalment en aquest gestor o en aquest equip gestor se li diu, doncs mira, finalment company, tens això. I amb això el gestor què fa? Doncs fa el que pot, fa el millor que pot, perquè aquesta és la seva obligació. Recordo una vegada, no hi havia aquella famosa frase del Núñez o d'algú que amb la gestió del futbol del Barça, deia, bueno, jo si tinc mils de milions, qualsevol pot comprar els millors jugadors del món i guanyar tots els partits, no? Això és fàcil, quan es tenen molts diners és fàcil, i segurament amb un equip de segona divisió doncs és difícil que guanyi la Copa d'Europa perquè no té tants diners per comprar els millors jugadors. Però aquesta no és l'única veritat. Després resulta que hi ha equips que compren els millors jugadors del món i no guanyen. Alguna cosa no fan bé, perquè no solament és la quantitat de recursos econòmics que tens la que et fa segurament fer les coses ben fetes. I ajuda molt, però no és l'única. En tot cas, doncs la reflexió és a cada projecte, a cada programa, a cada activitat, hem de seguir garantint la consecució de l'objectiu pel qual es va rumiar, i potser de vegades, si no tens els recursos econòmics per fer allò, doncs hauràs de mirar-ho de fer-ho d'una altra manera. Però la dificultat del gestor serà trobar de quina manera pot fer-ho. Algunes coses, Renoi, seran molt complicades, és a dir, si tens menys diners per atorgar subvencions als particulars que resideixen en el parc, doncs tens menys diners, no en podràs donar més, n'hauràs de repartir menys. Què pots fer? Home, doncs tornar a reflexionar profundament sobre els criteris pels quals s'atorguen aquests diners públics per ajudar a la gent que resideix en el territori. I entrarem en la reflexió de dir què és millor, repartir-los més i millor sota uns criteris, o dir, doncs mira, o prioritzar. Allò, fem criteri important número 1, criteri important número 2, i el criteri important número 3 aquest any no arribarà res. Perquè a vegades val més concentrar esforços en fer coses que el parc consideri realment importants i no repartir, si em perdoneu, misèria, que al final aquella misèria no farà que aquella família o aquella persona o aquell empresari pagès pugui decidir que s'hi fa o no fa. Aquesta és la reflexió que farà sobre coses que no són allò, no són gomes que es puguin estirar. Estem parlant d'una cosa, fixa't, en l'extrem de lo concret. Altres coses faran que doncs determinats programes sobre els quals no tens unes miques menys de recursos dels que tenies l'any anterior per fer estudis, per exemple, de seguiment de paràmetres ecològics, doncs buscar fórmules de conveni, de col·laboració amb altres institucions que ens puguin ajudar a dur-ho a terme, per exemple.
Perquè no es talli, per entendre.
Perquè no es talli, clar. O de determinats programes culturals.
D'acord.
No arribaríem a l'extrem de dir tanquem un equipament. Hi han coses que no es poden tancar, hi han contractes, hi han coses que hem prioritzat com a fonamentals, com a importants, no els podem pas deixar de fer.
Clar.
La reflexió serà, bueno, allò, moltes hores de taula i de reunió i de discussió fins a decidir que la teva pregunta primera era i això en què es notarà? Doncs intentarem que es noti el menys possible, que no es noti.
Qui és, en Xavier ha estat director del parc.
Molts anys, sí.
Què és el que més recursos s'endú en la gestió del parc?
Què és el que més recursos s'endú? Doncs mira, has tocat una cosa important, com és la prevenció dels incendis forestals. Segurament el programa que més recursos s'endú és la campanya d'incendis forestals. Hi han moltes altres coses. El manteniment de les infraestructures.
Clar, el parc toca moltes coses, ara ho anàvem a dir, infraestructures, i també doncs això, el que comentaves, fins a, des d'infraestructures fins a programes culturals, hi ha...
Mare de Déu.
Moltíssimes...
Seguiments
de paràmetres biològics...
Moltíssimes tecles. El parc toca, afortunadament, n'estem contents d'això, moltíssimes tecles. Segurament seria més fàcil dedicar-se a alguna cosa molt concreta, a fer-la molt ben feta, i ja està, això seria més fàcil, però no crec que fora millor. El parc toca moltíssimes tecles i cap d'elles les vol deixar de fer el millor que pugui. Toca la tecla de la prevenció i de la restauració d'aquest entorn natural, toca la tecla de l'ús públic, i no ens en podem oblidar de lo important que és, per allò que dèiem al principi de la nostra conversa d'avui, per aquest equilibri necessari. I toca la tecla de la proposta de desenvolupament econòmic en el territori, que segurament és la d'aquestes tres, allò, conservació, gestió de l'ús públic, la tercera, el desenvolupament econòmic, segurament és la més feble en quant a quants diners hi destinem a això. Però no ens en podem oblidar, perquè segurament és l'última cosa que hem incorporat en la nostra tasca, buscar fórmules que permetin desenvolupament econòmic, qualitat de vida i gestió pel ciutadà, que no posin en perill les altres dues, que són allò, la més important, conservació, després ús públic, després desenvolupament econòmic. I aquesta és feble, és l'última que hem incorporat, és petita, en programes com el Parc a Taula, però no volem, ni molt menys, no se'ns passa ni pel cap un segon deixar de fer-la.
D'acord,
és el contrari.
És a dir, hi ha una cosa bàsica, que és la gestió del dia a dia. Aquesta és la que la gestió del dia a dia que entén des del manteniment fins a la prevenció d'incendis quan toca. Aquesta és la bàsica, i aquí diguem que no es pot escatimar, entre cometes, un duro. I la resta de programes, doncs, es poden venir doncs afectats, i això ho sabrem a finals d'any, però la intenció inicial seria, doncs, que cap d'aquests programes es veiés afectat de manera definitiva sobre
la seva. Hi ha moltes coses, de vegades, doncs, pensar allò que es destini a fer publicacions, ho podem buscar una part d'aquest recurs que destinem a fer una publicació, a fer-lo amb un altre suport que pugui ser més econòmic però que pugui ser més eficient. Cada vegada treballem més amb continguts que es van dipositant a la pàgina web, que és un recurs ràpid, àgil, eficient i que de fet és més econòmic a l'hora de la veritat. Mil coses, és que potser n'explicaria tantes de petites i concretes, però en definitiva és això.
El Parc del Garraf, de tota manera, és un parc que compta amb relativament pocs recursos. Almenys, com a mínim, sempre
això, si
hem tingut...
Si li preguntes al gestor, sempre et dirà que poquíssim.
Sempre hem tingut aquesta percepció. No sé si és correcte o no, o si es poden establir baròmetres de comparació amb d'altres entorns gestionats també.
Mira, jo diria que si li preguntes a en Santi Llacuna, que és el director del parc, et dirà que poquíssims i que se li exigeix moltíssim esforç. Si ho poses sempre, ho has d'acabar posant en un cert equilibri, en una certa component que puguis comparar. Doncs jo diria que, home, segurament en el nostre entorn immediat, Catalunya, doncs allò, la ràtio de recursos que es destinen en els parcs generals de la Diputació, doncs jo diria que és, té un notable alt.
D'acord.
Trobaries altres espais a Catalunya que es gestionen amb molts menys recursos.
Llavors el Montseny deu ser d'excel·lent, no?
Bueno, no, reparteixen, sí. Jo diria que, diguéssim, que la proporcionalitat, perquè m'has anomenat ara un parc que forma part de la nostra xarxa
de la
de parcs.
No, ja ho hem fet amb, expressament.
Sí, sí. I per tant jo diria que aquí és comparable.
D'acord.
Una cosa posa a banda el que siguin projectes d'inversions concrets, noves inversions, és a dir, nous projectes que no s'estaven duent a terme i que es plantejaven dur a terme. Doncs mira, aquest és el primer tema que quedarà tocat. És a dir, no engeguem coses noves, que significa un recurs d'inversió, que m'estimo més allò, mantenir, reflexionar sobre com fer més i millor amb els mateixos recursos que feia l'any passat, i en canvi, doncs, de moment és un mal any per començar aventures noves, entre cometes, si em permets la frivolitat de dir aventura. En aquest sentit, segurament, el Montseny potser tindrà un projecte d'inversió i el Garraf no tindrà cap. Però sobre això ja pot haver-hi alguna diferència. Sobre el manteniment del dia a dia, la mateixa, exactament la mateixa. No hi ha parcs de primera i parcs de segona, en aquest sentit, en absolut. El que passa que si hi ha un parc que té 30.000 hectàrees i un altre que en té 12.000, evidentment, i per tant té més números d'aconseguir un determinat projecte en un moment determinat que un altre.
Podríem parlar llavors de ràtios per hectàrea.
Sí, al final el que necessita el gestor, i en aquest cas l'estructura de l'administració li dona resposta, és a l'acompliment dels objectius, i no es poden deixar. És a dir, els mateixos diners que pot dedicar per hectàrea, ara no sabria de la xifra de memòria, en la prevenció d'incendis al Montseny, potser és menys que la que hi pot dedicar el Garraf, comparativament. Per què? Perquè el Garraf té més risc d'incendi que el Montseny, comparativament.
D'acord.
O el període de l'any s'extén més que en el Montseny. Doncs si això és així, i el gestor del parc ho justifica, ho argumenta, i entre cometes, em perdoneu, i emprenya molt, se'n surt i ho aconsegueix.
Anava a dir, és la tasca del director del parc, en aquest cas.
Ah, sí, sí, és que és aquesta. Vull dir que de cares en fora el gestor del territori és el que dona l'explicació de la gestió del dia a dia, i de portes en dintre, un cop la cuina es tanca, és el que plora, es queixa, que és la seva feina. És la seva feina, és així, és així. Després a fora no ho explica, però a dintre és la seva feina. És el paper que ens toca fer aquí, però és el paper que toca fer qualsevol, en qualsevol altre sector de la vida. És així.
Tothom està igual en aquest cas, perquè la crisi ha afectat a tothom.
Sí.
I per tant, a tothom li tocarà plorar, a tothom li tocarà estrenyes les meninges.
Sí, però has dit una expressió, ara a tothom li tocarà plorar, perquè fèiem servir aquesta expressió quan dèiem la cuina en dintre, però jo sóc més partidari de, entre cometes, plorar menys i pensar més.
D'acord.
I reflexionar més i proposar més. I segur que ens sortiran, i en fi, ja les veureu, doncs propostes en aquest sentit. No? Insisteixo en la primera resposta que donava quan em preguntaves, i Xavier, i què tal la crisi? Com afectarà? Jo diria, doncs segurament si la plantegem com una oportunitat, si ens pensem i ens creiem que és una oportunitat, en lloc de posar-nos en un racó a plorar, doncs vinga, valents, cara endavant i som-hi, i ens en sortirem. Si ens ho plantegem plorant en un racó, doncs és difícil que se'ns acudeixin millors idees i millors propostes per gestionar el parc.
Només ens queda un minut, però no sé si era ahir o abans d'ahir sortia que la Diputació ha renovat el conveni amb la Caixa.
Sí.
Diguem que dintre de la crisi és una bona notícia.
Sí, sí, sí. I és una de les notícies que n'estem molt satisfets, perquè ens permetrà seguir fent front a quelcom que va ser pioner en els parcs. En l'estat espanyol, aquesta relació entre la Caixa i el gestor d'un parc va ser pioner, que ens ha preocupat durant molts de mesos, degut a la crisi, pensar que la Caixa, entre cometes, ens tancaria aquesta aixeta que ens permet després fer moltíssima feina de conservació en els parcs.
Que són aquells anuncis una mica excessius, podríem definir-los, però bé, són aquells anuncis que fan després del temps, que això ja ho decideix la Caixa, no?
Suposem. La publicitat és la publicitat.
Però és aquesta gestió forestal que permet la inversió milionària de la Caixa.
Fora d'això s'ha fet una feina allò ingent, excel·lent, que segurament no hauríem sigut capaços amb els nostres recursos de fer. S'ha fet molta feina en la reinserció social de moltíssimes empreses que treballen en aquest sector, el qual també és un fet de responsabilitat social que n'estem molt satisfets d'haver-hi col·laborat, i tenim un futur per endavant.
Doncs parlarem més en concret quan vingui Santi Llacuna de com afectarà expressament, perquè ja suposem que ja tindrà els números, la crisi al Parc del Garraf, i també de com afectarà aquesta renovació del conveni amb la Caixa. Xavier Roget, moltíssimes gràcies.
Com sempre, un plaer, Joan, gràcies.
I a tots vostès, doncs això, ho deixem 5 minutets i després de les notícies en Conradio més coses. Fins ara.